El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Temps per dedicar avui al Cafè de la Ràdio a la memòria històrica. Dilluns es farà el primer pas per recuperar la memòria de Cipriano Martos, natural de Granada. Va venir a viure a Catalunya buscant feina i va anar a parar a Sabadell, on va entrar l'esquerra clandestina dels anys 70 per fer front a la dictadura franquista des de dins. Finalment, però, va ser detingut quan vivia a Reus per haver participat d'un repartiment de propaganda i haver fet pintades a Igualada. Durant l'interrogatori, la Guàrdia Civil li va fer ingerir l'anomenat còctel de la veritat, una combinació d'àcid sulfúric i benzina. Després de més de dues setmanes d'agonia, va acabar morint a un hospital de Reus i va ser enterrat a una fossa comuna de beneficència de la localitat. Dilluns començaran els passos per poder exhumar aquesta fossa i per recuperar les restes de Martos i poder-les lliurar a la família perquè les pugui enterrar com consideri convenient. Dilluns, de fet, al Cafè de la Ràdio en parlarem en detall. Ho farem amb la família i amb coneguts de Cipriano Martos, però avui en volem parlar amb el director general de Memòria Democràtica de la Generalitat, l'Alfons Aragoneses. Aragoneses, de fet, va ser tertulià de la Bona Hora de Ràdio Sabadell i manté encara estrictes vincles amb la ciutat de Sabadell, on hi va viure un bon grapat d'anys. Molt bon dia i moltíssimes gràcies per atendre avui la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia.
Dilluns a Reus s'exhumaran les restes d'una fossa comuna on, entre d'altres, s'espera localitzar Cipriano Martos, un sabadellenc molt vinculat també al moviment obrer que va ser assassinat a les darreries del franquisme. Què suposa poder fer un gest com aquest?
Home, és molt important de cara a la reparació de la família, aquesta família. No se li va arrabassar un membre, una persona que es va enganyar la família i no es van entregar mai les restes, i per tant aquesta família no va tenir la possibilitat d'inhumar dignament aquesta persona. I és per això que a iniciativa primer de la família i de la societat civil, també del Parlament de Catalunya, comencen dilluns els treballs per exhumar el cos del Cipriano Martos.
Clar, tenim clar que el lloc on s'exhumarà hi ha les restes de Cipriano Martos, perquè entenc que aquí hi ha tot aquest ocultisme, no?, del franquisme, que fa complicat, no?, saber què hi podem trobar.
Sí, això ens ho trobem en altres casos. Està bastant documentat i hi ha testimonis que afirmen que hi ha una fossa de beneficència de ser enterrat al cos del Cipriano Martos. Tenim una altíssima seguretat de que aquesta operació tindrà èxit i que trobarem les restes d'en Cipriano Martos.
I en aquest cas, un cop tinguem aquestes restes, quin procediment se segueix?
S'extrauran les restes, s'analitzaran genèticament, i aquí doncs participen moltes institucions científiques, Vall d'Hebron, Universitat Pompeu Fabra, i un cop haguem identificat les restes i un cop tinguem la confirmació al 100% de que són les restes del Cipriano Martos, llavors es podran entregar a la família i la família decidirà on s'inhumen aquestes restes. Haig de dir que sempre que busquem una persona desapareguda, els familiars es fan una prova d'ADN per després poder fer aquest match entre l'ADN del familiar i l'ADN de la persona desapareguda.
Clar, per tenir tota aquesta informació, no?, total del que hi pot haver. Clar, en aquesta exhumació que es farà dilluns vinent, pot ser que es trobin restes d'altres persones també, i compteu?
Sí, a veure, dilluns comencem els treballs preparatoris, perquè primer hem de preparar el terreny. El cementiri és un terreny delicat, hi ha altres tombes, hi ha nínxols, i el dilluns començarem a preparar el terreny i al cap d'uns dies podrem començar a excavar. És una operació molt complexa perquè es tracta d'una fossa que està dins del cementiri de Reus i, com deia al començament, és una fossa de beneficència. Per tant, hi trobarem restes d'altres persones que van ser inhumades allà. Per tant, és un repte des del punt de vista tècnic molt gran. Haurem de retirar les restes de les altres persones i buscar les restes d'en Cipriano Martos.
De fet,
en tot cas, es farà des del respecte més absolut a la dignitat de tots els cossos, i de fet l'Ajuntament de Reus va publicar que si començarien aquests treballs per si algun familiar d'una altra persona doncs tenia alguna cosa a dir, i no va sortir cap família que digués res Per tant, anem a buscar les restes del Cipriano Martos, però sempre des del respecte més absolut a la dignitat de les altres persones que estan enterrades allà.
Dilluns a Ràdio Sabadell en parlarem més d'aquest cas. Ho farem doncs conversant amb el germà del Cipriano Martos, l'Antonio Martos, a qui podrem doncs visitar a casa seva per poder-nos endinsar de ple en tota aquesta situació. Però, de fet, aquesta setmana mateix el Departament de Justícia presentava un nou pla de fosses de la Guerra Civil. Un dels trets principals d'aquest nou pla de fosses és que hi haurà més diners per poder fer més recerca i per poder fer més exhumacions?
Sí, pràcticament duplem el pressupost del període anterior. Són 4 milions que destinarem a documentar fosses, fer treballs històrics per localitzar fosses i, un cop localitzades les fosses, exhumar, identificar les restes i l'objectiu final, retornar les restes als familiars sempre que es pugui, que aquest és l'objectiu final.
Clar, entenc que ara mateix fer càlculs de quantes fosses es podien exhumar i de quantes persones podíem localitzar és pràcticament del tot impossible, no?
És molt difícil i és per això que aprovem un contracte de fosses i després cada 6 mesos anem adaptant aquest pla de fosses. El govern va anunciar ahir que intervindrem en territoris on s'havia intervingut poc, les Garrigues i també el Berguedà, i un cop superada aquesta fase, avaluarem, determinarem si val la pena continuar en aquests territoris o si hem d'explorar altres territoris. Depèn també de la demanda de les famílies, perquè, torno a recordar-ho, aquí actuem perquè hi ha famílies que busquen persones desaparegudes, famílies que no van poder enterrar els seus morts i famílies que no tenen un lloc on portar flors el dia dels morts, per dir-ho en uns termes col·loquials.
Clar, famílies que no han pogut fer el dol, no? Com Déu mana, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí, moltes famílies no han pogut fer el dol i també hi ha famílies que potser no necessiten tancar el dol, però consideren que és una qüestió de dignitat, és una qüestió de drets humans, que es localitzin aquestes restes i que es puguin inhumar dignament. De fet, jo sempre dic que la política de fosses és una política de drets humans i el que fem a la Direcció General és intentar complir amb els principis de dret internacional. Espanya està obligada pel dret internacional i nosaltres intentem donar compliment a aquests principis del dret a la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició.
Clar, en aquest sentit, també es preveu fer un mapa de fosses, no? Què vol dir exactament un mapa de fosses i quina importància té fer un mapa d'aquestes característiques?
Ara, de fet, el mapa de fosses ja el teníem. Quin problema teníem? Que era un mapa que, a mesura que s'ha avançat en la recerca de desapareguts, ha quedat desactualitzat. Anàvem obrint fosses, anaven identificant els individus que hi havia dins i el mapa de fosses s'anava quedant actualitzat. El nou mapa de fosses, que ja està accessible al Banc de la Memòria Democràtica i està, per tant, penjat a internet, permet l'actualització constant, progressiva, del mapa de fosses, però és que, a més, hem incorporat llocs on no hi ha pròpiament una fossa, sinó que hi havia restes en superfície. Hem incorporat noves eines perquè la ciutadania pugui conèixer doncs, de quin tipus de fossa estem parlant, si ha estat dignificada o no, quines persones hi havia inhumades, si eren civils o si eren soldats, si eren soldats republicans o soldats rebels. En fi, que és un mapa que ha millorat molt, que s'ha actualitzat molt i que, en fi, intenta satisfer el dret a conèixer que té no només les famílies, sinó tota la ciutadania, que té dret a conèixer què va passar fa més de 80 anys i per què unes determinades persones encara estan, en fosses comunes.
Clar, crec que els últims números parlen d'unes 900 fosses.
Sí, aproximadament.
És una autèntica barbaritat.
Sí, òbviament hi ha fosses on només hi ha un individu, però hi ha fosses on hi ha centenars d'individus. Un exemple, ara les fosses on intentarem intervenir al Berguedà són fosses petites d'un individu, dos individus, tres individus, i són soldats republicans que s'anaven retirant, que es rendeixen a l'enemic i a les tropes feixistes els assassinen i els enterren de qualsevol manera o els abandonen i després són habitants d'aquells pobles que decideixen enterrar-los com bonament poden. I sí, sí, a Catalunya hi ha moltes fosses, s'ha dedicat moltes fosses de la guerra, Batalla de l'Ebre, Front del Segre, però també hi ha fosses de repressió, clar.
Mm-hmm. Clar, i de totes aquestes, quantes s'han arribat a exhumar? Tenim dades d'això?
Sí, i aquestes dades estan al mapa de fosses i es poden consultar en línia, i és un número de fosses que es va actualitzant, no diria dia rere dia, però sí més rere mes.
Uh-huh. Pot ser que encara en quedin moltes pendents de localitzar, o passats els anys amb la memòria i amb la part d'exercici d'història, per dir d'alguna manera, d'historiadors, coneixent la Guerra Civil, ja hauríem de saber-ho tot, per dir d'alguna manera.
Sabem moltíssim, però és pràcticament impossible conèixer-ho tot. Avui, per exemple, parlava amb un alcalde del Berguedà i jo li parlava d'una fossa on volem intervenir i ella em deia no, però jo crec que no ha estat al lloc. Clar, en molts casos ens basem en testimonis orals que diuen aquí. Jo vaig veure com enterraven dues persones aquí. Aquests testimonis orals van desapareixent i moltes vegades el pas del temps fa que la memòria doncs no sigui fiable. Per tant, jo crec que el mapa de fosses és molt, molt aproximat a la xifra real de fosses, però, en fi, exacte, serà molt difícil arribar a conèixer el número exacte de fosses. També perquè hi ha molts casos en què els cossos van quedar a la superfície. Soldats a la Batalla de l'Ebre que van morir, que els seus companys no els van poder inhumar i van quedar allà. Potser no queda ni una resta i potser allò va ser, en fi, una fossa.
Mm-hmm. Clar, bueno, han passat molts anys, no? I segurament aquest és el principal hàndicap, no?, de tot plegat, els 80 anys que han passat, que és el que segurament fa més difícil, no?, poder fer aquesta feina.
Sí, però tot i que han passat molts anys, hi ha famílies que encara continuen buscant, hi ha famílies que necessiten trobar els seus familiars. I ja li dic que trucar a una família per comunicar-li que hem trobat el seu familiar, doncs, en fi, és quelcom d'emocionant, perquè les emocions encara estan vives. Són famílies moltes vegades que van haver d'ocultar la seva identitat, que no parlaven als seus fills i als seus nets, i que només molt recentment han començat a parlar d'aquests temes. Per tant, és una cosa que està viva, i insisteixo, és una qüestió de drets humans.
I fent això, és a dir, buscant aquestes restes, enterrant-les com toca, donant-les a la família que puguin fer aquesta feina, és l'única manera de fer justícia, de fer memòria democràtica?
No, en absolut. Hi ha moltes altres. Per exemple, commemorar no només a les víctimes, sinó als lluitadors per la llibertat. Reparar simbòlicament persones o col·lectius que van ser maltractats, reprimits durant la dictadura. La nulitat de les sentències de la repressió franquista també és una manera de reparar. Estem parlant de moltes formes diferents de reparar i, malauradament, de formes de reparació que arriben tard. Però tot i que arriben tard, jo crec que no hem de deixar d'intentar-ho i d'intentar buscar resposta a les peticions de les famílies i intentar fer complir els principis de veritat, reparació, justícia i garanties de no repetició. No és una cosa, no és un caprici d'un grup polític, no és una cosa de l'esquerra, estem parlant de dret internacional i estem parlant, al cap i a la fi, de quelcom que fa molts anys que es du a terme en altres països.
Clar, i en aquest sentit hem parlat de moltes qüestions, no?, en l'àmbit de la memòria democràtica. Un dels debats que, per exemple, hem tingut, no en aquest mandat, però sí en el mandat anterior a la ciutat de Sabadell, és què s'havia de fer amb el nomenclàtor, no?, què havia de passar amb els noms d'algunes persones, no?, per exemple, es va canviar el nom de la plaça Alcalde Mercet per la plaça de les Dones del Tèxtil, la plaça Antoni Lloc per la plaça Clara Campoamor. Actuar en aquest sentit, actuar en l'àmbit del nomenclàtor, també ajuda aquesta reparació de la memòria democràtica, o és més simbòlic?
No és només simbòlic. Jo crec que l'espai públic és un espai de socialització, és un espai on els ciutadans i ciutadanes aprenen, i per tant jo crec que és important que no s'homenatgi a cap representant de la dictadura en l'espai públic. perquè al cap i a la fi posar-li a un carrer a una persona és homenatjar aquesta persona. És obvi que hem de conèixer, tenim dret a conèixer qui va ser l'alcalde Marcet, qui van ser els regidors o polítics que van dirigir la ciutat de Sabadell durant la dictadura, però això ho hem de fer a les escoles, als llibres d'investigació. No podem permetre que hi hagi noms de carrers o de places que homenatgin a persones que, en definitiva, van ser els representants de la dictadura a la ciutat de Sabadell.
Entenc que el mateix ha de passar amb algunes plaques, no?, i algunes estàtues i algunes representacions que encara són molt presents a les ciutats de casa nostra, no?
Sí, òbviament hem de continuar treballant per eliminar aquells símbols i aquells monuments que honorin el franquisme, les persones que van donar el recolzament al cop d'estat i al franquisme, i això és una novetat de la llei espanyola, que el projecte de llei catalana també incorpora aquelles persones que van donar suport al bàndol nazi durant la Segona Guerra Mundial. És a dir, ja no hi ha excuses per retirar noms de carrers a persones que van participar a la divisió de Frut, per exemple.
Clar, i aquesta feina de recórrer única i exclusivament als ajuntaments, o aquí la Generalitat, l'Estat, han de tenir algun poder superior, no sé com dir-ho, alguna feina superior, alguna responsabilitat superior perquè això s'acabi materialitzant als carrers?
Clar, la Direcció General de Memòria Democràtica impulsa aquestes polítiques i, per exemple, doncs, hi ha el cens de simbologia franquista que es va fer ja fa uns quants anys, però, òbviament, la Generalitat ha de respectar l'autonomia municipal i els municipis tenen unes competències reconegudes a la legislació i també a la Constitució, i per tant doncs les polítiques de memòria també són en part competència dels ajuntaments. La Generalitat sí que pot instar un ajuntament a que retiri un símbol, però en última instància serà aquest ajuntament el que haurà d'executar la retirada dels símbols, i em consta que en la majoria dels casos ha estat així, mm-hmm, afortunadament.
En realitat, però, per fer front a aquesta memòria democràtica o per acostar la memòria democràtica de forma real i eficient a la societat, el que cal és treballar sobretot en el segment més jove de la població, explicant allò que deia ara vostè, no? Explicant qui era l'alcalde Marcet, però explicant també què va passar en una ciutat com Sabadell, de quina manera es va viure. Li dic perquè moltes vegades quan parles amb gent jove sembla que aquest coneixement no acabi d'arribar, no? Malgrat que teòricament hauria d'arribar a les aules, no?
Sí, això és fonamental, això és fonamental. Fa 15 anys, i les lleis catalanes de memòria ja tenen uns quants anys, aquest tema no se li donava rellevància. El pas del temps ha demostrat, i això ho han vist també els òrgans internacionals, que l'educació és fonamental, que un pot estar intentant promoure processos penals o processos de reparació, però que si un no treballa l'educació, llavors les noves generacions poden créixer sense conèixer el que les lluites per la llibertat o banalitzant les lluites per la llibertat. Per tant, l'educació és fonamental. I per això la llei estatal posa l'accent en l'educació, i el projecte de llei de memòria democràtica que estem treballant al Departament de Justícia, Drets i Memòria també posa l'accent en l'educació. Una educació que s'ha de dur a terme, i s'ha de dur a terme des d'un punt de vista professional. Hem d'evitar que es banalitzi la memòria. Hem d'evitar que la memòria, els discursos sobre la memòria, quedin buits de contingut. I hem de procurar arribar a la joventut. I no només els joves catalans i catalanes d'origen català, també els joves catalans i catalanes d'origen de fora. I per això hem de ser oberts també a altres lluites per la llibertat o altres experiències de repressió que han tingut lloc fora de les nostres fronteres als llocs d'origen de molts catalans i catalanes avui.
Per acabar, li volia preguntar també, en la línia del que estàvem parlant ara, si s'ha d'anar també cap al camí per lluitar contra la banalització de determinats conceptes, no? Parlem últimament molt gratuïtament de nazisme, de franquisme, de feixisme. Aquí també s'ha de treballar per lluitar en aquest camí cap a la memòria democràtica?
Jo crec que és fonamental. Jo crec que és fonamental, i part d'aquí la importància de l'educació en memòria, perquè tan greu és que no es conegui la dictadura franquista franquista o la dictadura nacionalsocialista, com que al final banalitzem el nazisme, banalitzem l'Holocaust. Això és molt important i aquí hi ha un repte molt, molt important, especialment a l'estat espanyol, on arribem molt tard a la cultura de la memòria de l'Holocaust i on no hi havia una cultura de la memòria molt desenvolupada. Per tant, és fonamental treballar en aquest sentit per evitar, com el que deies, la banalització de termes com Holocaust o nazisme.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a l'Alfons Aragonès, es dèiem director general de Memòria Democràtica, tertulià en aquesta casa, Ràdio Sabadell, fa molts anys a la bona hora. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i que tingui un molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.